Ràdio Tiana, les notícies.
Aquest mes de maig ha tingut lloc l'última trobada de l'actual consistori. Els 5 portaveus s'acomiaden del ple municipal. Mentrestant, 2 regidors i l'alcaldessa es presenten com a caps de llista pel 24 de maig. L'últim ple reclama el dret a la sanitat pública. El Partit Socialista, Esquerra Republicana i Gent aproven la proposta que rebutja la privatització de la sanitat pública. CiU creu que no és una qüestió d'urgència i el PP no entén la crítica dels altres grups. Montgat signa un conveni amb la residència de Tiana sense comunicar-ho. El Partit Socialista ha organitzat una trobada entre els partits que es presenten a les municipals. A l'entrevista, la tècnica d'esports i una de les organitzadores de la primera nit de Sant Ter que celebrarà aquest dissabte. El ple ordinari d'aquest 5 de maig ha estat l'últim del mandat 2011-2015, una sessió que ha comptat amb 8 punts a l'ordre del dia. 5 grups han format el ple municipal durant aquests 4 anys i ho han fet amb un total de 13 regidors, 4 dones i 9 homes. El Partit Socialista i Esquerra Republicana han format govern amb 6 regidors, Gent pel Progrés i CiU han format els principals grups de l'oposició amb també 6 regidors. I el PP, amb un sol regidor, ha facilitat la governabilitat als socialistes i als republicans. Ho ha demostrat amb l'aprovació de temes tan importants com els pressupostos, els impostos o els grans projectes de govern com el Retrobem-nos. 5 portaveus, tots homes, Héctor González del PSC, Enric Nolis de CiU, Joan Pau Hernández amb Gent del Progrés de Tiana, Jordi Gosta amb Esquerra Republicana de Catalunya i Manuel Gonzalo amb el PP, 5 portaveus que s'acomiaden del ple municipal. Cap d'ells continuarà en primera línia de política. Nolis, Gost i Gonzalo figuren en els números 13 de les seves llistes electorals com a mostra de suport del partit. Encara més avall se situa el portaveu del Partit Socialista que forma part dels suplents de la candidatura. Joan Pau Hernández ni tan sols apareix, i és que Gent pel Progrés de Tiana, després de 4 mandats, 16 anys formant part del consistori, no es presenta a les eleccions municipals del 2015. El ple d'aquest 5 de maig és l'últim ple d'aquests portaveus i també d'alguns altres regidors. Entre els socialistes també es retira el que ha estat durant aquest mandat regidor d'Hisenda José Navarro. De Gent pel Progrés també marxa Montserrat Mayol. Dels 13 regidors que formen el consistori, 7 són els que marxen. Els que volen quedar-se són 6, però tot dependrà dels resultats del proper 24 de maig. Entre ells, però, el que està més avall en les llistes electorals és Ferran Pasqual, actual regidor de Gent pel Progrés de Tiana. Pasqual, abans que Gent anunciés que no es presentaria a les eleccions municipals, va passar-se a la llista de Junts per Tiana. És el número 10 d'aquesta agrupació d'electors. Hi ha 3 caps de llista al ple municipal. El fins ara segon d'Esquerra Republicana, Ricard Fabra, es presenta com a alcaldable. També ho fan Olga Rué per CiU i l'actual alcaldessa Esther Pujol, que torna a ser candidata del Partit Socialista de Catalunya. L'ordre del dia que han hagut de debatre en l'últim ple del mandat ha estat probablement un dels més curts. Entre els 8 punts hi ha hagut la modificació dels estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, la formació de l'adjudicació de la deixalleria, el compte general del pressupost del 2014, el conveni amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat per la prestació d'algunes places de la residència de Sant Cebrià i la proposta d'acord per un sistema de salut de finançament públic d'accés universal i basat en l'equitat personal i territorial. El Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana i Gent pel Progrés de Tiana reclamen el reforçament del sector sanitari de finançament públic i el blindatge del paper de l'Institut Català de Salut com a proveïdor públic preferent dels serveis de salut. D'aquesta manera han rebutjat la privatització i mercantilització de la sanitat pública. La proposta que ha aprovat el ple municipal demana la defensa per a Catalunya d'un sistema nacional de salut de finançament públic amb garantia d'accés universal i basat en l'equitat personal i territorial, així com també una nova llei de salut de Catalunya que consolidi i reforci el dret a la salut. Segons el text aprovat, el sistema sanitari del nostre país es troba en una situació de risc des de l'any 2010. La proposta en culpa directament el govern de l'Estat i també el de la Generalitat. Els regidors del Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana i Gent consideren que les modificacions legislatives del PP han deixat sense cobertura sanitària gairebé 1 milió de persones en tot l'Estat. A més, creuen que la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una política de laminació progressiva i constant de caràcter públic del sistema sanitari. Així doncs, asseguren que els grups del Progrés apostem per un sistema públic integrat, on els barregin interessos privats amb interessos de la ciutadania. Així ho han manifestat els portaveus d'Esquerra Republicana Jordi Gost i el de Gent del Progrés Joan Pau Hernández.
Pel que fa a l'excel·lència del nostre sistema sanitari, no escolti, ningú la dubta. Tenim un sistema sanitari excel·lent. I ho diuen moltíssims indicadors, i ho diuen... No ho diem en aquest país, ho diuen molts països del món. El problema és que aquest sistema sanitari està en perill, i això és el que reivindica aquesta proposta que estem posant avui al damunt de la taula. O sigui, el problema és que aquesta excel·lència està en perill degut a una sèrie de polítiques, de manca d'inversió per part del govern central del Partit Popular i també de retallades per part del govern de la Generalitat de Catalunya, que en aquests moments està en mans de Convergència i Unió. I això posa en perill aquesta excel·lència. Això és el que estem posant al damunt de la taula.
En concordància amb les crítiques que hem fet de la privatització, la gestió del servei també de l'aigua, contra les polítiques d'austeritat en general, algunes de les quals hem de ser autocrítics tots, i ha participat l'Ajuntament els darrers 4 anys. Entenem que pot ser vigent el debat de la sanitat. Estem escoltant aquests dies moltes situacions que són d'escàndol, del mal funcionament del sistema sanitari públic català. Per tant, entenem que és vigent la moció, la reivindicació d'aquest dret a la salut, d'aquest servei públic, però també que per coherència haurien de ser autocrítics d'algunes de les mesures que s'han adoptat a l'Ajuntament, com demostra el compte general del pressupost que s'ha aprovat.
A banda, Enric Nolis, de CiU, ha demanat portar la proposta en el ple posterior al no considerar-la d'urgència.
La nostra interpretació és que es tracta d'una proposta que ve inspirada per instàncies superiors en els grups que estem aquí. En aquest cas, ens sembla interpretar que és del Partit Socialista, i en la que hi ha una voluntat clara de desgast tant del govern de l'Estat com el de la Generalitat, com es fa referència a la part inicial de l'exposició de la proposta. Repeteixo, la nostra posició ens sembla que no hi ha raó perquè per tractar amb urgència i perquè estiguem aquí tractant aquesta proposta, que evidentment està en un àmbit superior al del municipi. En altres ocasions ens han manifestat que ens sembla que el sistema sanitari del que disposem és excel·lent.
El portaveu del PP ha dit no entendre afirmacions com les decisions del PP són involutives, retrògrades i fortament injustes i generadores de grans desigualtats.
Indican que des del 2010 nos encontramos en una situación de riesgo. Me pregunto por qué y en qué. Se refieren a lo que ustedes llaman decisiones involutivas, retrógradas, injustas y generadores de grandes desigualdades, lo cual no acepto.
Aquest reclam s'ha fet des del ple municipal del mes de maig, l'últim ordinari del mandat 2011-2015. Montgat signa un conveni amb la residència de Tiana sense comunicar-ho. El text que han aprovat els regidors del consistori afirma que aquest conveni garanteix la continuïtat del servei públic i també que és beneficiós per als usuaris i per a la marxa econòmica de la residència. Una opinió que ha compartit el portaveu de CiU, Enric Nolis, el líder de l'oposició, però ha aprofitat per criticar que l'Ajuntament de Tiana no s'hagi comunicat amb Montgat davant d'un conveni que aquest Ajuntament ha signat amb la residència del poble.
Depenent d'això és perquè han relacionat aquesta residència, la residència Sant Cebrià, es va fer una pregunta sobre l'acord que s'havia fet amb l'Ajuntament de Montgat i que era un acord del qual semblava que l'Ajuntament no tenia coneixement. No? Nosaltres sempre hem manifestat que som bastant partidaris o molt partidaris de la mancomunitat de serveis entre Tiana i Montgat, tots municipis veïns i amb moltes coses en comú. No ens sembla raonable que relacions com les que s'ha tingut amb la residència de Sant Cebrià s'hagin presentat de forma independent.
El tinent alcalde Jordi Gost ha reconegut un problema de manca de cortesia institucional per part de l'Ajuntament de Montgat. Ha explicat que les condicions pels usuaris tianencs no han canviat, però que si cal, es denunciarà.
Que si una residència que és concessió d'aquest ajuntament té una sèrie d'acords amb una residència, si un altre ajuntament vol entrar-hi, almenys la cortesia de comunicar en aquest ajuntament un acord que pugui tenir un ajuntament, com vostè diu, amb el qual es mantenen relacions i excel·lents en molts altres temes. Tinc un coneixement en base a les publicacions dels acords de ple. A partir d'aquí seguirem estudiant-ho i si evidentment aquest conveni és denunciable i aquesta denúncia suposa un avantatge o que els ciutadans de Tiana puguin tenir els mateixos avantatges que poguessin haver-hi, que lectura que fem del conveni publicat en el ple no ens sembla que es desprengui això. però si en aquest cas fos així, l'Ajuntament evidentment es reserva la potestat.
La residència de gent gran, Sant Cebrià, continuarà tenint més de 50 places públiques. El ple de mes de maig ha aprovat la tramitació d'un nou conveni amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat. D'aquesta manera es tornen a demanar les 32 places de residència assistida i les 20 del centre de dia per a persones dependents, unes places que gestiona directament la concessionària que dona servei al centre, la qual rep la retribució que l'ICAS transfereix a l'Ajuntament. L'any 2010 es va signar el primer conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tiana i l'ICAS, que preveia aquestes 50 places. Aquest finalitzarà l'any 2015. Un cop aprovat el nou, s'haurà de renovar a partir del 2016. Segons explica la proposta, aquesta col·laboració es va establir per tal de garantir un mínim d'ocupació de la residència.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El Partit Socialista de Catalunya organitza un sopar de germanor entre els partits polítics just abans de l'inici de la campanya electoral. Àlex Ramis.
Amb motiu de la penjada de cartells d'aquest divendres a la matinada, el PSC ha volgut organitzar un sopar de germanor entre tots els partits candidats a les municipals. Un acte que té un doble objectiu. D'una banda, ser pràctics i acabar d'organitzar quina part del poble començarà l'enganxar de cada formació política. D'altra banda, segons els organitzadors, passar una bona estona. El cap de campanya dels socialistes, Ferran Vallespinós, assegura que ell no li falta amb qui anar a sopar o prendre una cervesa aquell dia, però que creu que està bé fer-ho així. Una proposta que als seus ulls és innocent i que considera que s'ha malinterpretat per part d'algunes formacions. En concret, Vallespinós ha fet esment de Junts per Tiana, que segons ell ha volgut relacionar el sopar amb el compromís ètic de bones pràctiques que va presentar el passat dijous a la resta de formacions. El cap de campanya assegura que des de Junts han qüestionat que es vulgui donar una imatge pública cordial sense que tots els partits es comprometin abans per escrit a comportar-se de manera ètica. Malgrat tot, els socialistes consideren que un acord de bones pràctiques no pot improvisar-lo una única formació d'una nit per l'altra i que per això no tenen intenció d'afegir-s'hi. Segons Vallespinós, és necessari un diàleg previ entre tots els partits abans de demanar que signi res.
Lo lògic, quan un fa un document, és seure's, parlar, cadascú digui la seva i consensuar-ho. Per tant, els socialistes, que sóc en aquests moments represento, no tenim cap inconvenient en signar un document de bones relacions entre els partits, ara durant la campanya, després de la campanya i durant els 4 anys següents que venen de legislació. Cap ni un. Ara no pot ser un tràgala, no pot ser un document que algú elabori, te l'enviï per correu i et digui que per sopar estaria bé fer-me aquest document.
Tot i així, el cap de campanya del PSC considera que sempre hi ha hagut bona relació entre els partits del poble i que a vegades algunes persones volen exagerar que hi ha una mala relació per demostrar que tot està fatal. Vallespinós considera que s'ha de saber diferenciar el debat polític de la relació que hi pugui haver més enllà.
La política és debat i segurament cadascú fa el debat d'una manera diferent. Alguns poder la fan més punyent o més cinisme que pot molestar i els altres ho fan d'una altra manera. Ara, mentre estigui tot dins de les regles del debat i del respecte, entenem que ningú s'ha de molestar, que una plena batalla política com és la que tenim ara es digui el que es pensa.
De moment, tots els partits han confirmat la seva assistència al sopar, inclòs Junts per Tiana. Caldrà veure, però, si finalment hi acudiran tots en el cas de que no signi el document. Per la seva banda, el socialista també ha volgut destacar la importància que ha tingut el diàleg amb els veïns del poble a l'hora de redactar el seu programa. Així assegura que tant les jornades de diàleg com la participació ciutadana a través de la xarxa els hi han permès definir propostes molt interessants en àmbits com l'econòmic, el mediambiental o els transports. El PSC de Tiana també va celebrar l'1 de maig, que fa 40 anys que treballa al poble i que d'aquests ha governat durant 17 gràcies als equips de Rafael Ballús, Ferran Vallespinós i actualment amb el d'Ester Pujol.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
La Societat Coral cedeix a l'Ajuntament una litografia del Bar Sunyol. Àlex Ramis.
La Societat Coral Joventut Tianenca ha cedit a l'Ajuntament la litografia que va dibuixar el Bar Sunyol amb motiu del 30è aniversari de la coral infantil. Segons el president del coro, Eduard Montaño, aquesta sessió és un agraïment pel suport que els ha donat el govern local sempre que ho han necessitat.
La relació culturalment és molt estreta i estem molt contents i, de fet, l'Ajuntament és el poble. Nosaltres som poble. Per tant, tot queda a casa.
Des de l'Ajuntament asseguren que és un orgull que hagin pensat en ells per quedar-se amb aquesta peça artística. La regidora de Cultura, Núria Blasco, explica que li ha emocionat que una entitat tan participativa a la vida del poble hagi volgut tenir aquest detall amb ells.
És una coral a més d'una de les més antigues, però a part que té una predisposició per treballar, per col·laborar, que això s'agraeix amb infinit. Vull dir, nosaltres com a Ajuntament estem molt agraïts, jo personalment com a regidora, i que ells agraeixin aquest suport que nosaltres els hem donat, doncs és que no hi ha més paraules, no sé com explicar-ho.
Tant el govern local com la societat coral esperen seguir col·laborant de manera estreta de cara al futur. La litografia s'emmarcarà i es penjarà als passadissos de l'Ajuntament com a símbol de la seva cooperació.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Sergi Quevedo entrevista avui a la local, a la tècnica d'esports, i a una de les organitzadores de la primera nit de Sant Ter.
Acabem l'informatiu d'avui parlant d'un dels actes que hi haurà aquest proper cap de setmana, la nit de Sant Ter, i per parlar amb ell d'ell tenim a la Laura García, tècnica d'esports de l'Ajuntament. Laura, què tal?
Molt bé.
I també tenim la Núria Minoves, del Club Excursionista. Núria, què tal?
Hola, molt bé, gràcies.
Primer de tot, nit de Sant Ter. Hem vist cartells per tot arreu. Què és això? Expliqueu-m'ho, perquè, clar, la gent que no estem ficada en aquest món, en què consisteix això de la nit de Sant Ter?
Doncs és una caminada. El que passa que ja el nom és molt màgic i la foto que surt en els cartells també és molt bona i molt màgica. I aleshores crida molt l'atenció. I gent de totes les edats se n'interessa. Gent gran, joves, petits, de totes les edats. La veritat és que és una caminada familiar, esportiva, lúdica, però amb aquesta finalitat també esportiva, evidentment. Inicialment era com per poder pensar que els que sempre surten a la muntanya o a córrer o a caminar i que habitualment han de deixar la família a casa, doncs aquest cop era una oportunitat de fer una activitat esportiva juntament amb tot l'equip familiar o d'amics que habitualment havies de deixar, perquè hi ha diferents nivells i en aquest cas doncs s'ajuntava i es feia una activitat esportiva col·lectiva amb els que habitualment no fas. I el cert és que està donant el resultat que esperàvem, perquè quan mirem els llistats dels inscrits, doncs són noms i cognoms de famílies senceres, pare, mare, fills, i etc.
A hores d'ara, quants en tenim, més o menys?
209, he vist aquesta tarda. I la inscripció es tancarà amb 240.
És a dir, tenim límit, allò
de... Tenim un límit, sí, sí. Hi ha un límit per tema d'assegurances, hi ha un límit per tema d'aforament i per capacitat també de gestió.
És a dir, 240 persones que ara viurem les llumetes, no?, passejant per la...
Jo crec que això és una cosa que no hem parlat, però crec que algun fotògraf haurem d'avisar, perquè serà molt bonic fer una foto de lluny del turó d'en Galzeran. Veure com una cuca de llum plena de llinternes i de frontals s'enfila cap al turó més alt de Tiana.
El recorregut quin serà, Núria? Explica'ns-ho.
Començarem a la zona poliesportiva, davant del pavelló municipal d'esports. Allà engegarem els equips i la pujada es fa per senders. Només hi ha un tram molt petit de pista que no hem pogut evitar, però la resta són senders, és a dir, són corriols estretets. I s'ha intentat buscar la zona també més suau, tot i que hi ha algun tram que puja una miqueta més dret. Però vaja, són camins que es poden fer a peu perfectament.
No és el recorregut de l'enrocada, no?
No és l'enrocada. L'enrocada puja més dreta, sí, sí, sí.
Per això faig aquesta broma, no? Que la gent no es pensa...
Sí, però hi ha algun tram que coincideix, però evidentment
no hi ha bon tros. Exacte, dic en sentit de dificultat, és a dir, dificultat...
Són 7 quilòmetres, l'enrocada eren 15 i 13, em sembla recordar. Hi havia dues modalitats.
Sí, un de 10 i un de 13 i mig.
Ah, això. Aquests són 7, hi ha 300 de desnivell. Es compta que caminant d'una manera rítmica, normal, amb una hora ets a dalt... Aleshores, si anem amb criatures, comptem arribar una mica més llarg, una hora i pico.
Parlem de nit de Sant Ter, això vol dir que ho fem a la nit.
Ho fem a la nit. La sortida es donarà a les 9 i es crearan aproximadament uns 5 grups d'unes 50 persones, aproximadament, i cada 3 minuts es donarà la sortida amb un d'aquests 50 membres que formaran cada grup. De manera que podran anar acompanyats de 3 voluntaris excursionistes, voluntaris del Club Excursionista de Tiana, que els acompanyaran perquè no hi hagi doncs, cap dificultat. En principi el camí també estarà marcat amb uns senyals fluorescents o luminescents, més ben dit, però que també hi haurà 3 persones a cada grup que acompanyarà.
Mm-hmm. No només hi ha aquesta nit de Sant Ter, sinó que teniu altres coses en marxa, Laura, explica'm-ho.
Sí, bueno, jo destacar el tema de el per què és màgic la nit de senders, no? El tema de la Torre de Guaita, què és el que farem... No sé si vols avançar alguna cosa, Núria.
Podem avançar que quan arribarem a dalt al turó hi haurà alguna cosa especial, hi haurà alguna cosa musical que ens acompanyarà mentre cada un podrà prendre el seu sopar, que haurà dut a la motxilla. Allà hi haurà begudes per ofertes per l'organització i per l'Ajuntament i després d'això doncs, s'engegarà un altre cop el descens també per grups. Aquesta és la idea. I no explicar masses coses més, però vaja, tampoc és que hi hagi moltes més sorpreses, no fem ni focs artificials ni res d'això. És a dir, a dalt ens acompanyarà una mica una música ambient, però que serà en viu, serà música de persones que, dues persones que cantaran i que tocaran algun instrument, i mentre això es faran el sopar. I el descens, això també pretén fer-se per grups, també. L'objectiu és aquest.
Això serà el dia 8, no?
No, la nit del 9.
La nit del 9, perdona.
Estava és un dissabte.
Sí, exacte, sí. Estava jo amb altres coses, perdona. Com dèiem, aquesta serà, però també tenim una aplicació. Laura, explica'm-ho de l'aplicació.
Sí, hem generat un repte a través de Nit de Senders, que és el repte de Tiana. El repte consisteix en que Tiana té una superfície de 7,9 quilòmetres quadrats. Llavors, a partir d'aquesta dada, el que nosaltres hem fet, proposem, és 7,9 quilòmetres quadrats multiplicat per 100. Estem parlant de 790, vale? Llavors, un dels objectius és que entre tots, entre tot el poble de Tiana i aquells que es vulguin afegir al repte de Nit de Senders, aconseguim sumar 790 quilòmetres. De quina manera? Doncs a través de la plataforma WeFitter, WeFitter, i Nit de Senders, Tiana, ens podem descarregar la nostra aplicació de tracking preferida, Nike Plus, etc, la que a nosaltres ens agradi, ens la descarreguem al mòbil i la vinculem amb el repte de Tiana, amb el repte de WeFitter Tiana. Vale? Llavors, diguéssim, el logo del repte és quants quilòmetres pots fer Tiana, pots recórrer Tiana en 6 dies. De quina manera podem sumar quilòmetres? Podem sumar quilòmetres anant en bici, caminant, corrent... El que es tracta és de portar el mòbil a sobre, una vegada vinculat l'aplicació de Running amb la plataforma WeFitter, engego l'aplicació de Running, me'n vaig a córrer o a caminar o en bici amb el mòbil i vaig sumant quilòmetres. Aquests quilòmetres després es converteixen en punts WeFitter. Què puc fer amb aquests punts? Aquests punts es poden descanviar per descomptes en productes que ofereix la mateixa plataforma. Però el més important no és això. El més important és que aquests quilòmetres es van sumant, cadascú va sumant quilòmetres, i intentem aconseguir aquests 790. A partir d'aquí es genera un rànquing de tots els participants que s'han inscrit en aquest repte. A través d'aquest rànquing, les sis primeres persones que facin més quilòmetres, se'ls donarà un premi. Quins són els premis? El primer classificat tindrà un premi d'un abonament a la piscina d'estiu durant la temporada d'estiu 2015. A més, un lot de productes Duet, cortesia de Duet, i un abonament de 15 dies al Duet. Per ell, en el cas de que no sigui soci, o en el cas que sigui soci per un familiar seu. Els segons i tercer premis entrarien en un altre lot de Duet o bé el tema de l'abonament dels 15 dies de prova al Duet. Aquests serien una miqueta els premis.
Està molt bé. Això de fer quilòmetres també, i ara que està tan de moda això del running i que sembla que el temps ja ha arribat l'hora de sortir al carrer, que en dos dies hem fet aquest canvi de temps i ara fa calor i tenim ganes tots de sortir, és una molt bona pensada. Ja que tinc la Núria Minoves, deixem que li pregunti com va el Club Excursionista, que sabem que feu moltes coses, que no pareu, que veiem pel Facebook que si ara pugeu aquí, ara pugeu allà. Està bé, no? Esteu en bona salut o no ara mateix?
Estem en bona salut, sí, sempre hi ha petites lesions, tothom li passa alguna coseta de tant en tant, però sí, el club està creixent a poc, tampoc és que siguem un club desmesuradament gran, en aquests moments som uns 130 socis i la feina es va fent, es diversifica amb responsabilitats per part dels que s'encarreguen més de temes d'escalada o de temes d'esquí de muntanya o de córrer o d'excursionisme, senderisme, i de manera que aleshores el diversificar-ho permet que hi hagi també doncs, molta més gent interessada en participar i en formar part del grup. I aquesta és la idea.
Me vaig a l'altre vessant, l'Ajuntament, amb el Club Excursionista, molt bé, perquè diguem-ho així en broma, eh? Ens repengeu una miqueta amb ells quan toca tocar la muntanya, eh?
Sí, tant. Tenim clar que són experts en aquest tema, que dominen, que saben molt de recorreguts, itineraris, de caminades, de tot tipus d'excursions o sortides. I, evidentment, quan va sorgir la idea, que la idea va sorgir de la regidora d'esports actual, Núria Blasco, amb els primers que vam pensar van ser amb ells, van ser amb el Club Excursionista. Escolta, aprofitem el Club Excursionista per tirar endavant aquest projecte, evidentment recolzat amb una gran ajuda, Núria, corregeix-me si m'equivoco, per l'ESCATE, que és un dels grans pilars que ens està ajudant a dur a terme tot això.
Sí, l'ESCATE, sí, sí. A més, la Núria ho sap també, que els excursionistes són un dels col·laboradors habituals de l'enrocada, eh? També. Exacte, és a dir que sí. És allò d'una mica ara tu i ara jo, no? És allò d'ajudar-nos entre tots, no deixar de ser un poble, no?
Ens ajudem entre tots, exacte, sí, sí.
Com dèiem, la nit de senders, que serà la nit del dissabte, queden poques inscripcions, que la gent s'apunti ja, no? Sí. Com ho hem de fer? Sí. No sé si encara es pot, no es
sí,
pot?
Sí, poden, i l'últim dia és el divendres, si no recordo malament. Mm-hmm. Però jo crec que no arribarem ni a divendres, que ja s'hauran omplert, sí, sí.
Això és una bona notícia, també.
Sí, sí, és una bona notícia. Però també hem de pensar que habitualment una cursa s'hi apunta un perquè participa un a córrer dintre d'un grup familiar, un grup d'amics. I en aquest cas s'ha multiplicat per 4, per 3, cada grup, cada persona que habitualment s'apunta a una cursa o una caminada és un, no? I ara són 3, són 4, perquè ha apuntat doncs, a la parella, als fills, etc. No? I jo crec que també, a veure, som optimistes perquè vol dir que la gent doncs, s'ha atrevit a fer una aventura com aquesta, que no deixa de ser tenir la seva dificultat, perquè serà màgica, serà bonica, però no deixa de tenir dificultat i cal anar preparat. Cal, per una altra banda, doncs, anar amb roba d'abric, perquè al vespre pot fer fred, i allà ens hi estarem a dalt al cim, podem estar perfectament més de mitja hora, 45 minuts, amb tot el sopar i tota la petita sorpresa que hi haurà, i per tant ens hem d'anar abrigats, s'ha de dur menjar, una mica d'aigua per qui ho necessiti mentre es puja o mentre es baixa, s'ha d'anar amb un bon calçat esportiu i una motxilla on carreguis el que tu també necessitis, no? I dintre tot doncs, sempre hi pot haver una relliscada i una patinada, tot i lo fàcil que és el recorregut, no? Per tant, sempre s'ha d'anar en compte i s'ha d'anar amb prudència i bé.
Estem parlant de que possiblement acabarem sobre les 11 i alguna de la nit.
I una mica més, jo crec que
11 i mitja, sí, jo crec que 11 sí. I mitja 12 seria l'horari.
Jo crec que passarem de les 12, eh? Jo crec que passarem de les 12 perquè de 9 també a 12 dic... només són 3 hores i...
També ho dic perquè la gent es mentalitzi.
Sí, es mentalitzi,
clar,
sí.
No és allò de... Clar, és que si tu no me l'interpretis, vens de... La pujada és una hora, dius, hosti, a les 9, a les 10 i acabat, sí. Clar, però primera s'ha de tornar a baixar sí. I segona s'ha de sopar i s'ha de fer tota la... tots els actes que hi ha a Nadal. Per tant, sí. Que la gent calculi que és això.
Dues hores segur que passaran i aleshores tot dependrà de que ens allarguem més o menys, dependrà una mica del ritme dels grups com siguin capaços d'anar pujant, si van més a ritme o ens entretenim més, dependrà d'això.
També siguem sincers, una nit a la muntanya de Tiana també està molt bé.
Estarà superbé. I amb aquestes boires de mar que hi ha ara, surten unes fotos espectaculars de nit. De nit la boira queda màgica. Amb un trípode, eh? Posant la càmera exposada almenys uns 30 segons, però queden precioses. Queden molt maques.
Una bona nit, per fer fotos i per...
Una bona nit per fer fotos, sí, sí, sí. Fins i tot ni que ens enganxés la boira allà dalt, allò que ens agafés i ens inundés la boira. També seria preciosa la foto, també quedaria molt bé. Tot de llums... Imagina't l'esplanada de la torreta amb 250 persones, totes amb llumets i frontals, i cap més llum.
I no ens oblidem de les pulseres fluorescents que donarem.
Exacte.
Regalarem unes petites pulseres, que seran com, nosaltres li diem, com si fossin els dorsals, no? Sí. Que no és ben bé així, però bueno, és un dels requisits, no? Quan arribes, verifiques que has arribat, dones el llibre de família en el cas de que l'hagis d'entregar, etcètera, etcètera, i fem el petit obsequi, que és una pulsera de goma, diguéssim, que posa nit de senders i és fluorescent. És verd, és verda i a la nit es veu. Llavors serà una miqueta, bueno, el punt, no? El punt de qualitat o de... Sí.
Una mica més per fer encara més màgic aquesta nit, no? Allò de sí. Que aquest any serà verda, l'any que ve feu la groga i que la gent vagi col·leccionant les pulseretes cada any.
També pot ser, també podria ser.
Ho dic perquè sí. Són aquelles coses que després fa gràcia, no?
Sí.
Perquè ja m'aventura, no hem fet la primera i sempre pregunto el mateix. Ja podeu estar pensant en la segona, si ompliu inscripcions, per què no, no?
Pensem en que podria haver-hi una segona. Tot dependrà de l'experiència, de com vagi, perquè jo veig que ara analitzant la llista de les persones hi haurà criatures petites, per tant hem de pensar que ens haurem d'adaptar molt al ritme dels petits i, per tant, haurem de veure aquest timing com s'allargarà. Jo confio, això és el que em fa patir una mica més. Si no, per la resta de coses, doncs penso que tot ha d'anar tot molt bé, però sí que em fa patir les criatures petites que puguin venir, tot i que recomanàvem que fossin totes a partir de 6 anys en amunt, eh? Però tot i així segur que n'hi haurà alguna més cansadeta i que rondinarà per res. Sí, hi havia una altra cosa que et volia comentar, que aprofitarem per acostar a tots els, a tota l'experiència aquesta, amb un apunt històric, que és el fet de que per allà dalt, per aquell turó, van passar els homes que van mesurar el meridià que va de Dunkerque a Barcelona. I ara just fa 223 anys passaven per allà i ho van mesurar. I volem aprofitar el repte o l'aventura d'aquells homes que van marxar abans de que esclatés la Revolució Francesa i van arribar al cap d'una pila d'anys a Barcelona, anant a cavall i anant amb carros i anant com podien, anant de turó en turó, enfilant-se amb unes a les torres de vigilància i a les torres de les esglésies o on fos, per anar fent les triangulacions que calien per poder fer la mesura aquesta i poder extreure la mesura del metre. L'objectiu era saber aquella distància i treure'n la 10 milionèsima part i mesurar, treure una mesura comú a tot el món que per fi es poguessin posar d'acord i que no uns mesuressin en polzades i els altres en peus, els altres en llardes, tots d'acord, i aquests homes, una colla de científics, que en aquell moment es va produir un fet curiós, que pocs anys abans s'havien fabricat ja unes lents i uns aparells que permetien mesurar més bé distàncies i observar més bé les distàncies, i això va permetre que aquests homes ja tinguessin eines per poder dur endavant aquesta gesta. Però ells van ser valents i van ser capaços de fer-la. I van ser un parell de francesos els que ho van liderar, però quan van arribar a Catalunya, aquí hi havia gent que ja sentia parlar i els van ajudar. Hi havia justament un que es deia Fra Agustí Canyelles Carreras, que hi ha la placa allà en el punt geodèsic que hi ha a l'altura d'en Galzeran, i que aquest frare que va néixer al Pens però va morir aquí a l'Ella va venir-los a ajudar, entre pocs que van anar-los a ajudar. I ell va ser un dels que també després va col·laborar amb el tema de que van observar que també es veia Mallorca des d'aquí, i com que el meridià un cop equivocat entrava dins a mar, no entrava dins a Barcelona mateix, els hi va anar molt bé aquest referèndum. Va ajudar moltíssim en aquelles persones, ja que des d'aquell moment en el govern que hi havia en aquell moment a la península, també convèncer-los de que per una vegada per totes s'agafessin una mesura comuna a tots, que fos el metre. I això es va aconseguir doncs, gràcies a tota aquesta colla de gent. I no deixaven de ser uns excursionistes, perquè van anar de turó en turó, de muntanya en muntanya, mesurant i fent trigonometria esfèrica. No? I això doncs, ens semblava que era una experiència digna de recordar-la i acostar aquesta història una mica a la gent que sempre més que puja el recordi doncs, que per allà van passar aquells homes, després pel turó de Montgat i després per Montjuïc. Van fer aquesta línia cap aquí.
Un tema d'aquests importants, aquestes coses que a vegades arribes i veus la placa i no saps de què és, no? Doncs està molt bé aquesta efemèride i aquesta anècdota. Esperem que tothom, que encara hi ha inscripcions, esperem que la gent s'apunti aquesta nit de senders. Laura García, Núria Minoves, moltes gràcies a totes dues.
Gràcies.
Aquest mes de maig ha tingut lloc l'última trobada de l'actual consistori. Els 5 portaveus s'acomiaden del ple municipal. Mentrestant, 2 regidors i l'alcaldessa es presenten com a caps de llista pel 24 de maig. L'últim ple reclama el dret a la sanitat pública. El Partit Socialista, Esquerra Republicana i Gent aproven la proposta que rebutja la privatització de la sanitat pública. CiU creu que no és una qüestió d'urgència i el PP no entén la crítica dels altres grups. Montgat signa un conveni amb la residència de Tiana sense comunicar-ho. El Partit Socialista ha organitzat una trobada entre els partits que es presenten en les municipals. A l'entrevista, la tècnica d'esports i una de les organitzadores de la primera nit de Santer que celebrarà aquest dissabte.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.